collons, una altra oportunitat. No hi ha res més patètic que oblidar la dignitat. Així que no t'esperis sentir que no puc viure sense tu. Sóc un Tintín sense Milo. No tinc...
Bona tarda, benvinguts i benvingudes una setmana més al Contrasenyes, l'espai polític del Prat Ràdio. Saluda Imanol Crespo Martínez des de la Ràdio Pública del Prat. Avui 5 de juny, per cert, Dia Mundial del Medi Ambient. Començarem per aquí, però abans saludem a l'alcaldessa de la ciutat, Alba Bou Jordà. Bona tarda, què tal, com està?
Bona tarda, molt bé, com sempre.
Benvinguda. Gràcies. Una setmana més. Ho explicàvem ahir, segons les darreres dades de la Generalitat, els indicadors demostren una millora de la qualitat de l'aire durant 2024 i els darrers anys. Cap superació dels principals contaminants, i si mirem, per exemple, el diòxid de nitrogen, un dels més importants, ha caigut en un 30% al Prat en comparació amb els anys 2015-2019. En aquest tram, com rep d'entrada aquestes dades? I ja li avanço que avui el guió té pinta a ser força dens, diria. Vinga. Ara revisant les dades.
Val, doncs endavant. Farem tan bé com pugui. Nosaltres rebem, com crec que és normal, amb molt bona perspectiva aquestes dades. Jo diria que tothom està fent el que pot, probablement no tant com pot, però jo diria que totes les institucions estem fent passes endavant per aminorar aquestes dades, perquè cada cop tinguem una qualitat de l'aire millor. Nosaltres, jo m'agradaria recordar també que som una de les ciutats de l'àrea metropolitana més ben, diguéssim, amb més dades. Nosaltres tenim dos punts de mesurament de la xarxa que connecta tots els punts de mesurament de Catalunya i de l'àrea metropolitana, per tant. I això no passa a totes les ciutats, ni tan sols del nostre entorn, que en tinguem dos, i a més tenim dos, vull dir, un al Sagnier i l'altre a Jardins de la Pau, des de fa molts anys, i a més ens hem dotat també d'una altra xarxa en paral·lel, que no és la oficial i no és la que està connectada amb el mecanisme, diguéssim, de la Generalitat, però que en qualsevol cas també fa aflorar dades. I jo diria que a poc a poc aquelles experiències que a nivell local van donant aquest tipus de resultats van esclarint que la qualitat de l'aire va millorant, al final ens ha de fer sentir-nos orgulloses d'haver pres algunes decisions, no? Quan dèiem que la qualitat de l'aire no era simplement una qüestió d'ecologisme, que també, evidentment, sinó és una qüestió de salut, crec que és obligació de tothom anar recordant que hi ha gent que mor a causa de malalties produïdes per la mala qualitat de l'aire o de malalties que empitjoren a causa de la qualitat de l'aire. I no estem parlant de fets puntuals, estem parlant de milers i milers de 7.000 morts anuals, i per tant això que ens passa a les ciutats ens passa a les nostres famílies, i per tant és una qüestió d'interès públic que jo crec que anem tenint bones dades, cosa que no vol dir que haguem de caure en triomfalismes, eh?
De fet, sembla ser que l'evolució efectivament és positiva, no és un caprici, sinó que Europa també està molt a sobre i, de fet, ha actualitzat alguna de les exigències, i, de fet, no es compliria amb els llindars exigits per Europa per a l'any 2030. Veiem que, mentre que les partícules en suspensió també reflecteixen dades positives però millorables, en el cas també del diòxid de nitrogen, per exemple, estem en 24 i s'exigirà arribar a 20 micrograms per metre cúbic. Per tant, encara cal fer pas endavant. No sé si caldran noves actuacions en aquest sentit.
Sí, segur que caldran noves actuacions, i caldrà ser molt més rígids amb algunes de les regulacions. Parlarem també del trànsit, parlarem de les exigències a nivell de les construccions. Evidentment, en la qualitat de l'aire hi entren molts factors. Alguns són de reglamentació municipal, però la majoria no. I, per tant, aquí tots els sectors hi tenim alguna cosa a dir. I, per tant, com menys flexibles anem tornant algunes normatives, doncs amb tota probabilitat més anirà millorant aquesta qualitat de l'aire, i per tant les mesures segur que no s'acabaran aquí, perquè ens hi va la vida.
Avala aquesta dada la implementació de la zona de baixes emissions?
Jo diria que és una de les coses que les avala. Sí, sí, efectivament, les zones de baixes emissions no són un caprici de les ciutats que ens prenem la qüestió de la salut i de la qualitat ambiental a la lleugera. Són, és una implementació, és un projecte, és una obligació que ve d'Europa i que es fonamenta en dades científiques, entre d'altres, doncs, sobretot les de la qualitat de l'aire i, per tant, també les de la salut de les persones. I, a més, els, diguéssim, dades com aquesta avalaran segur que les dades de l'any vinent, amb la implantació ja efectiva de les zones de baixes emissions, entre d'altres ciutats, doncs la nostra, segur que les dades de qualitat de l'aire de l'any vinent de la nostra ciutat segur que seran millors. I un dels grans arguments serà, la, insisteixo, la implantació de la zona de baixes emissions.
De fet, caldrà veure com acaba, com avança el tema també de les etiquetes grogues, que també és un debat que es va allargant, es va ajornant també la data de restricció en aquest sentit.
Sí, es va allargant i es va ajornant, però jo també, cada vegada que parlem d'incrementar aquests controls i de fer encara més difícil a la gent, no ho dic perquè el debat públic existeix i no en som alienes, però també jo vull, diguéssim, posar una miqueta de mesura a la dimensió de la tragèdia. Les dades ens diuen que l'últim mes, el mes d'abril, si no vaig errada, diria que és el mes d'abril, s'han multat un total de 0,02 vehicles del Prat, d'un total d'uns 40.000, aproximadament uns 40.000 vehicles censats, aproximadament, s'han multat 39, sí, diria que les dades van per aquí, 39 vehicles. Per tant, aquesta és la dimensió de la tragèdia a la nostra ciutat. Que ningú s'alarmi, i per tant, el número, finalment el número de vehicles afectats és aquest, eh? No, ni més ni menys. Per tant, posem una miqueta els punts sobre les is i siguem raonables a l'hora d'aplicar crítiques.
Sí, és veritat que també al final és un esforç que estan fent els particulars en aquest sentit. S'entendria encara menys, segurament, una ampliació ara de l'aeroport. Vostè, l'altre dia, a la Patllada Popular del partit, aquest cap de setmana, ha assegurat que l'ampliació no serà una realitat, no es podrà fer, va dir, a poques setmanes previsiblement de la proposta de la Comissió Tècnica. Quina és l'estratègia municipal per fer front novament a la previsible, com dic, proposta d'ampliació, sigui quina sigui?
Jo he dit moltes vegades que nosaltres no tindrem, no farem una exposició pública del nostre posicionament en detall, perquè en general ja és ben conegut, fins que no tinguem una proposta. Per tant, és prematur sortir a valorar, perquè no hi ha res a valorar. Això primer. Segon, com que tampoc no som aliens a que ja existeix unes pressions polítiques i econòmiques sobre el president de la Generalitat i sobre la Generalitat de Catalunya perquè es posicioni d'una vegada per totes en això, de fet la investidura del president ja en parlava, doncs el que sí que hem fet com a organització municipal, com a ajuntament, és avançar-nos en tot allò que puguem. I avançar-nos vol dir que, a més, que hem de, diguéssim, agrupar tots els arguments, i de molts tipus. Arguments ambientals, alguns els recuperem, diguéssim, des de l'última intentona, des de fa 2 anys i mig, i per tant hi hauran, evidentment, arguments ambientals, hi hauran arguments administratius, hi hauran arguments jurídics, hi hauran arguments de funcionament de la infraestructura de l'aeroport, i per tant el que hem estat fent és, de la mà d'una institució com l'Airport Regions Council, de la mà d'aquesta institució de gran coneixement i recorregut a nivell europeu i per tant a nivell de la justícia europea i de l'administració europea, que és qui finalment haurà de validar o no la proposta ampliacionista de l'aeroport, de la mà d'aquesta institució, estarem formulant les nostres al·legacions o en la fórmula jurídica que convingui un cop tinguem aquesta proposta. Estem absolutament convençudes que no es podrà fer, bàsicament perquè les normatives europees i, a més, el sentit comú europeu no va cap a ampliem aeroports i fem més grans les grans infraestructures. El transport del futur no serà el transport aeri. El transport del futur, i afegeixo, el que crec que ens ha d'interessar en els governs locals i també en els governs autonòmics no són els aeroports, són les infraestructures ferroviàries i, en primer lloc, les rodalies. Per això crec que no hi haurà els acords polítics i que tampoc no hi haurà els arguments científics i tecnològics que ens està exigint la comunitat europea per fer viable un projecte d'aquestes dimensions.
Sí que és veritat, de fet, vostès han reforçat, han estretat aquesta relació amb aquest òrgan que deia que recentment es va aprovar també com el ple municipal, diguem-ne, doncs això, un increment de la
crèdit,
relació
sí.
Del conveni en aquest sentit. Creu que estan millor preparats que potser fa 4 anys, que segurament sí que els va agafar una mica més per sorpresa. És a dir, políticament, possiblement, estan, el Prat està una mica més sol, sense el suport de Barcelona, però creuen que poden ser optimistes perquè estan millor preparats?
Nosaltres estem millor preparats, però també sabem que la Generalitat farà una proposta relativament diferent. Va ser, per nosaltres va ser relativament senzill, poso tot entre cometes, però va ser senzill perquè la proposta que original del 2021 va ser tan bèstia, tan irreal, no? tan de ciència-ficció, que evidentment no podíem fer cap altra cosa que demanar a la gent de sortir al carrer. Durant tot aquest any no s'han dormit en los laureles, com se sol dir. Hi han hagut comitès d'experts, alguns amb més bona sort que altres, bona sort vull dir amb més, bueno, amb una miqueta més de serietat que d'altres, i per tant ells s'han armat d'arguments d'una banda, de la banda dels lobbies econòmics, de les pressions de la gent que posarà els diners sobre la taula. I nosaltres estem fent exactament el mateix des del punt de vista de l'interès públic. De l'interès públic és l'únic element que ens diferencia, perquè jo crec que tenim i tindrem tots els arguments, insisteixo, de tots els ambients, els entorns possibles, justament de la mà de la ERC, perquè és una entitat amb qui podem confiar, perquè té relació amb altres aeroports d'Europa, per tant sap què passa a altres aeroports d'Europa i quines són els condicionants que la comunitat europea i diguéssim les cartes d'emplaçament, etc., doncs estan reclamant. Per tant, sí, estem millor preparats.
Passen les setmanes, passen els mesos, l'expectativa va a l'alça, però diria que tindrem molta oportunitat per parlar. Per tant, deixem-ho aquí, passem de l'aeroport al port, perquè també dies enrere el Port de Barcelona va adjudicar les obres per completar el moll adossat, unes obres que, sense entrar en el detall de tot el que suposa, forma part del procés de trasllat de l'operativa de passatgers des de la ciutat de Barcelona més cap al costat sud del port i, per tant, més a prop, en aquest cas, del Prat. Com ho veuen vostès?
Bé, això era un acord que s'havia arribat entre l'autoritat portuària i l'Ajuntament de Barcelona. Diguéssim, primer, l'estratègia creueristes, que se n'és dirigint amb més o menys rapidesa, però que se n'és dirigint amb el decrement del número de creuers i, per tant, també de creueristes. Crec que té tota la lògica del món, perquè fins i tot la ciutat de Barcelona, el govern de la ciutat de Barcelona, d'avui, no, ja no de quan es va arribar a aquest acord, sinó el d'avui, amb el Partit Socialista al capdavant, sap i necessita reduir aquest número global de creueristes per les externalitats negatives que se li suposen i que crec que estan demostrades des del punt de vista del comerç d'aquella banda de Barcelona, des del punt de vista de les grans inflexions amb els preus de l'habitatge, etc. I per tant, totes aquestes iniciatives que van en la línia d'endreçar el port de Barcelona, el port de creueristes, crec que són necessàries, i a més, aquesta concretament ve d'una acord previ, per tant evidentment doncs, havia d'arribar en algun moment, doncs ja ho tenim aquí i està bé.
De fet, sembla ser que apostarien més aviat per algunes darreres informacions, perquè efectivament l'alcalde Collboni va reconèixer que caldria segurament obrir aquest debat i reduir o limitar com a mínim també el nombre de creuers, que apostaria el nou model per creuers més petits i de major luxe o d'alt standing.
Correcte, sí, sí, sí. La voluntat és aquesta, clar, evidentment, quan parlem del turisme que ens agrada, entre cometes, és aquell turisme que no ve a fer escala de migdia o de 12 hores, sinó que ve amb una miqueta més de diners a la butxaca i que, per tant, ho gastarà en el comerç de Barcelona i entorns, i, per tant, doncs, reduir vol dir, diguéssim, prescindir d'un altre tipus de turisme. El que també ens ha de preocupar a nivell ambiental és com serà el port de Barcelona del futur. I en aquest sentit jo he de reconèixer també que l'autoritat portuària està fent esforços per electrificar tot allò que és electrificable. Que no és tot, No és tot. Això, els ports funcionen així, no és tot. Però jo, insisteixo, he de reconèixer que hi ha una estratègia ambiental al port de Barcelona per intentar evitar el trànsit de vehicles de combustió fòssil a dintre de les instal·lacions del port, que recordem que és una gran ciutat, no estem parlant de 4 carrers. Per tant, és una gran ciutat, i com s'alimenten els vaixells mentre durant les estades a port. I per tant aquí, segur que hi ha molt camí per recórrer.
S'està avançant, però vostè creieu que s'hauria de ser més ambicions a l'hora de limitar? Clar. Precisament fa 2 setmanes Stop Creuers Catalunya va reclamar reduir el trànsit als ports de Barcelona i Tarragona, perquè efectivament recollien, parlant de la qualitat de l'aire, que per exemple a la zona del World Trade Center hi havia registre de 53,5 micrograms per metre cúbic. Estem parlant que al Prat hi havia 24, estem parlant parlant del doble.
El doble. En una zona molt urbana, a més, sí. Sí, sí, evidentment, és que aquestes o bé s'ha de ser més ambiciós en com s'implementa o com s'implementa més ràpidament aquesta estratègia ambiental. Jo he parlat de l'electrificació, però no només, o s'ha de ser més ràpid o s'ha de ser més dràstic a l'hora de reduir aquest nombre de creuers. Evidentment, jo tinc una cadira en el Consell d'Administració del Port i evidentment allà doncs s'hi estableixen les opinions, però evidentment, insisteixo, la pregunta original sortia d'un acord entre l'administració de l'Ajuntament de Barcelona i el Port, i jo el que no faré és una competència deslleial, però evidentment l'estratègia a mig termini, a curt i mig termini del Port de Barcelona crec que és l'encertada, perquè saben, el Port de Barcelona sap que no ha de voler seguir sent un veí incòmode pels veïns i veïnes de Barcelona.
Li volia preguntar, perquè estem parlant en tot moment de passatgers, de creueristes, però també és un hub logístic molt destacat. De fet, si mirem les darreres dades del primer quadrimestre de l'any, el trànsit supera les 22,5 milions de tonelades. Estem parlant de que creix un 10,5% l'exportació i un 16,6% la importació. Per tant, a diferència de l'aeroport, que sí que hi ha, quan veiem les dades, molt passatger, però poc moviment logístic, o relativament poc moviment logístic, en el cas del port, hi ha molt passatgers i també hi ha molt moviment logístic, que compta, també hem de ser seriosos, perquè quan parlem de vaixells estem eliminant molt trànsit rodat a la carretera. Per tant, com s'ha d'abordar en aquest sentit aquest punt?
Doncs en primer lloc amb molta responsabilitat, perquè en molts... jo la veritat és que no tinc ara al cap la xifra, però hi ha moltíssima gent que les seves famílies i el seu sou depèn de l'activitat logística al port. I per tant, no siguem ingenues. Hi ha molta gent que... Hi ha moltes famílies, milers i milers de famílies, que allà hi tenen un lloc de treball i, per tant, això és una evidència que no podem ni hem d'oblidar. I l'altra és que, de la mateixa manera que nosaltres estem reclamant, també com a formacions polítiques, algunes estem reclamant la connexió ferroviària entre el port de... entre l'aeroport del Prat i altres aeroports de Catalunya, el port ha de funcionar també, i així ho estem, s'està fent, la connexió ferroviària amb altres terminals, i per tant les obres en aquest sentit, doncs vull posar en valor les obres que ja per fi han començat i s'allargaran molts mesos i molts anys, però ja s'ha començat aquesta gran inversió que connectarà terminals logístiques portuàries, i per tant d'això ens n'hem de felicitar com a país també.
L'anava a preguntar precisament pels accessos del Port de Barcelona, tant ferroviaris com de trànsit rodat, la famosa autopista de camions que es va inaugurar, jo crec que el 2014, 2015, 2016, per aquí es va posar una primera pedra, però mai es va fer efectiva. Són unes obres que venen de l'any 2008, va esclatar la crisi econòmica i tot plegat i va quedar pendent, la famosa autopista de camions. Sembla ser que avança, tenim una nova data, 2027 sembla ser. Quin és el posicionament d'una ciutat com el Prat que no li afecta directament, però sí aquestes obres que al final haurien d'afavorir la competitivitat del Port de Barcelona?
Nosaltres en el seu moment ja vam fer les al·legacions a la declaració d'impacte ambiental procedent d'aquesta construcció de gran infraestructura. Ens vam interessar sobretot pel que li passarà a la zona baixa, a la zona final d'aquest tram d'obres, diguéssim, i per tant en aquest sentit conjuntament recordo amb el Consorci dels Espais Naturals del Delta, doncs insisteixo, vam fer les aportacions que vam considerar, sobretot de caire ambiental. D'altra banda, és veritat que com que no ens afecta, és a dir, el trànsit no passarà, al revés, hem de considerar que quan això estigui fet, o sigui, ho hem d'esperar en candeletes, perquè quan això estigui fet hi haurà una gran part de vehicles que ara mateix sí que ens afecten, a la Ronda de Llevant, etc., que tindran també l'alternativa per anar per l'altre costat, i per tant, amb tota probabilitat descongestionarem molta part del trànsit que ens arriba a la ciutat. D'altra banda, insisteixo, jo aplaudiré amb les orelles el dia que puguem inaugurar el trànsit ferroviari fins al port.
Com deia, la pròxima data prevista sembla ser inici d'obra 2027, s'allargaria fins al 2032, per tant, veieu
també... Fem una porra? Tu i jo, va. Privada, però fem-la.
En tot cas, entenc que podran defensar doncs, això que s'executi d'una vegada aquesta actuació, no? I que no hi hagi nous endarreriments, que hi haurà segur. parlant d'infraestructures...
No crec que aquesta sigui la primera que no n'hi ha, però bueno.
En tot cas, mesos enrere, parlant de tot plegat, quan van conèixer la notícia de les noves opcions de la taxa turística que permetria als ajuntaments doncs, incorporar nous ingressos, van preguntar sobre quina idea tenia l'Ajuntament. No sé si s'ha pogut avançar, és veritat que també sembla ser que hi ha com una pròrroga, s'està debatent, en fi, en quin punt estem?
No, bueno, pròrroga no, el que vam poder determinar és que això s'hauria de fer via ordenances municipals i per tant les nostres ordenances municipals que s'aprovaran doncs, a l'octubre i estem preparant efectivament que puguem fer una proposta en aquest sentit perquè totes aquella l'increment de la taxa turística reverteixi doncs, allà on volem que reverteixi, que seran doncs, aspectes ambientals i d'habitatge. Per tant, sí, no hem canviat d'idea i simplement doncs, la fórmula serà a través de les ordenances que tenen la tramitació que coneixeu.
Parlant precisament en aquest espai amb el primer tinent d'alcaldia, el Juan Pedro Pérez, també va demanar, en certa manera, un consens metropolità, anar de la mà. Creu efectivament que seria positiu que s'hauria de prendre una decisió consensuada a l'àmbit metropolità?
Sí, tindria tot el sentit del món que el Prat i Sant Boi, Viladecans i Molins de Rei, no sé què, doncs compartissin, potser no el percentatge concret o la xifra concreta, però com a mínim saber ell a quina banda de la taxa ens situem, a la més alta, a la més baixa, a la del mig. Jo crec que tindria tot el sentit del món. Barcelona va a part, però les altres ciutats no.
I és possible aquest acord, sí, veient les diferències que hi ha?
Sí, clar que és possible, bàsicament perquè tothom té els mateixos interessos. Sí.
Canviem de tema, parlem de taxes en tot cas, perquè també hem conegut doncs, aquest salt important del reciclatge a partir també doncs, de la implementació de la nova taxa de residus, un salt important del 38 al 55% segons dades municipals, de fet compliria amb l'encomana d'Europa, diguem-ne, en aquest moment. No sé si són els primers sorpresos, com valoren aquesta dada o en fi.
Sorpresos no, però és veritat que no esperàvem l'èxit tan ràpid i tan rotund d'aquest sistema, que va ser molt polèmic, que són decisions que home, a ningú li agrada prendre, però que s'ha demostrat exitós. És a dir, les dades que tu acabes de comentar, les dades de pràcticament doblar l'orgànica, no? Un 95% de més, que era... quasi aquella fracció que no aconseguíem mai trobar la fórmula, el fet que els envasos també hagin tingut un increment tan important, si no em vull equivocar, i aquí gaire el 53% d'increment en els envasos i per tant una reducció de la brossa general, no? El gris, el rebuig més important, doncs, que s'hagi reduït fins al mes de maig en un 24%, això vol dir que la proposta és una proposta d'èxit. Si a més hi afegim, hi ha camí per recórrer, evidentment, el fet que encara hi hagi brossa de rebuig, doncs vol dir que aquí encara hi ha molt de marge per recórrer, no? Però diria que les dades són sorprenentment bones. No estem sorpresos de que s'hagi incrementat el volum d'orgànica, però sí que estem sorpreses de com de bones han estat aquestes dades. I més, si li sumem que la taxa, una cosa és el sistema, no? Els contenidors intel·ligents, o digue-li com vulguis, una cosa al sistema. Creiem que hem donat la tecla correcta amb el sistema. No ha sigut fàcil i jo agraeixo moltíssim els grans esforços del Departament de Serveis Urbans, de Manteniment i Serveis Urbans, perquè hi hem aplicat molta ciència i molta matèria gris. I per tant aquí, doncs, del primer a l'últim, crec que s'ha d'agrair, s'ha de reconèixer la feina ben feta. Però més quan també des dels serveis econòmics i des dels serveis de gestió tributària crec que hem donat a la tecla de la taxa, d'imposar una taxa, no sé si hi ha algun alcalde que li agradi imposar una taxa nova, així, universal. Aquesta, aquí al Prat hem aconseguit que aquesta taxa sigui la quarta més barata de tota l'àrea metropolitana i que sigui en valor absolut la meitat, és a dir, estem cobrant la meitat que allà en aquell municipi que la taxa és més cara. Per tant, crec que hem aconseguit una taxa que és com ens obligava al compliment d'aquesta Unió Europea, que com sabeu no ho fem perquè volem, no és un capritxo de l'alcaldessa, és una obligació que tenim, però hem aconseguit fer els equilibris necessaris perquè sigui una taxa que compleix els objectius però que a més sigui justa. Cosa que crec que no poden dir tots els altres municipis i tots els altres veïns i veïnes. Per tant, jo aquí sí que reclamo una certa responsabilitat dels veïns i veïnes, que per cert, hi ha hagut molt poques en molt pocs contenidors, en molt poques illes de contenidors, hi ha hagut desbordaments, hi ha hagut mal comportament, han estat coses molt puntuals. De fet, ahir mateix tenia una reunió amb una associació de veïns del nucli antic i ens ho deien, que, ostres, que és una cosa molt, molt singular, molt puntual, molt, i per tant, jo crec que aquí tothom ha portat el seu granet de sorra perquè és un èxit col·lectiu.
Estem veient com la ciutadania, aprofitant que efectivament comença a reciclar orgànica, que era el gran repte, com bé deia, està aprofitant i diu, no, doncs també incrementem i reciclem la resta, sí. I no sé, fins i tot s'està reduint per sota la mitjana la quantitat de resta, diguem-ne, que és aquesta l'altra assignatura pendent, el contenidor gris. No sé en quin punt es troben ara mateix de tota l'estratègia, si estem ja en aquesta cirurgia una mica de fer, s'ha fet algun canvi també en aquest sentit de l'ordenança o de la taxa, no sé en quin punt es troba.
Ara mateix estem traient del carrer contenidors grisos i posant-ne de marrons. Per tant, això era una cosa que sabíem que podia passar? Sí. Honestament, no ens esperava que no ens esperàvem que passés el primer mes de la, diguéssim, del tancament complet. Honestament, ens pensàvem que ens costaria una miqueta més. Però jo diria, a mi, honestament, és que m'omple d'orgull parlar de com ha anat aquesta implantació del sistema, la informació que hem pogut donar, les queixes que estem rebent tendientes a, no vull dir zero, perquè no és veritat. Insisteixo que sé que és una, a ningú li agrada pagar una taxa més, a mi tampoc, jo també l'estic pagant i tampoc m'agrada, però honestament crec que hem trobat aquest equilibri i conjuntament amb la ciutadania, que està tenint un comportament exemplar, sincerament.
De fet, hem sabut que estan sent exemple per altres ajuntaments.
Sí, bueno, sí. Estan venint alcaldies importants de la nostra comunitat i d'altres a veure com ho hem fet, sí.
Molt bé, ho seguirem de ben a prop perquè al final doncs, és un tema també que interessa i d'interès comunitari efectivament, i el que sí serà segur també és aquesta nova aportació de sorra de la platja que començarà dilluns en principi en els mateixos termes d'anys anteriors. Ja hem vist també les primeres cues a la carretera de la platja, com a Viladecans, com al Prat, com a Gavà, Castelldefels i a tot arreu, efectivament. Però quin balanç en fa vostè, alcaldessa, d'aquestes primeres setmanes de calor, que tothom tampoc, de fet, no marxem encara de vacances, estem tots aquí i doncs aprofitem per gaudir de la noche estima a la platja.
Mira, en primer lloc, jo vull posar en valor que és el primer any, des d'en fa molts, que no fem cap canvi a la platja i que aquest any la platja funcionarà exactament igual que l'any passat. I això ja crec que és una cosa que a tothom li facilita molt la vida. En segon lloc, jo vaig estar enganxada també a la cua d'aquest cap de setmana, d'aquest diumenge, perquè era una de les persones que vaig assistir a una de les grans cites que organitza el CRAM, el Centre de Recuperació d'Animals Marins que tenim a la platja, amb aquest torn a casa, i per tant ho vaig patir de primera mà, no? Clar, la nostra platja es fan cues, sí, i per això ens ha d'interessar tant que hi hagi sistemes de transport alternatiu, com per exemple l'autobús, que és una fórmula perfecta si no pots anar en bicicleta, que jo és la que reivindico, ja ho sabeu, però evidentment no és apte per tots els públics, però l'autobús, tenim un autobús que des del dia 1 de juny, des de divendres de la setmana passada, no sé exactament, el dia 1 de juny funciona, tenim 4 autobusos cada hora i per tant em sembla una freqüència doncs superassumible i molt bona per anar a la platja a fer oci, etc. I és veritat doncs, que tenim una platja que té una... Bueno, ja sabeu, ho hem explicat moltes vegades, doncs tenim un dictamen judicial a sobre que no ens permet aparcar a peu de sorra. Bueno, també fem la dimensió. Ja estem acostumats ara a aparcar 800 places d'aparcament, és a dir, home, no sé, jo diria que 800 places d'aparcament, pots anar-hi caminant o en bici, però si no, també pots anar-hi amb autobús d'una manera més que suficient. I si no, estem treballant encara, no sé, de moment encara no tinc novetats, però estem treballant perquè l'en bici també pugui arribar. És a dir, hi ha moltes maneres d'anar a la platja, de gaudir-la. Crec que hem d'estar molt orgulloses de tenir l'única platja. Tu abans has dit, la platja del Prat es talla l'accés rodat igual que totes les altres, sí, però la platja del Prat no té res a veure amb la de Vila, la de Cans, la de Gavà, la de Castelldefels o les de Barcelona, cosa que no la fa ni millor ni pitjor, sinó que la fa singular, i així crec que l'hem de preservar i l'hem de lluitar i de mantenir.
ha mencionat el transport públic, no sé si tenen dades o quina és la percepció d'ús del PR3, del PR5.
No, d'aquesta, últimament no tenim dades, però en qualsevol cas sabigueu que les línies d'autobús constantment s'estan revisant, no és fàcil fer una modificació ni de freqüències ni de traçat, diguéssim, però també sabem que les línies d'autobús a la platja sempre funcionen com un tiro, sempre van molt plenes i per tant aquí anirem fent revisió i per aquest any funcionaran com estan funcionant ara i doncs a final de la temporada d'estiu farem una revisió global de les línies.
Estic recordant que també al mateix acte va anar la consellera Paneque i per tant, mira, tenim aquesta via per reclamar-li de dir, mira,
i va arribar, no per res, molt de carinyo cap a la consellera, però va arribar 50 minuts tard perquè estava enganxada allà.
Doncs,
vull dir que, clar,
potser tenim una via aquí
passo de tortuga,
per reclamar com a mi finançament
la consellera va pas de tortuga.
Res, remateu el comentari de broma seguint el seu comentari d'alcaldessa. Sí que un tema molt concret perquè hem vist també com a l'accés al passeig doncs hem vist circulació en una via que com sabeu i recordem està prohibida la circulació al passeig des de fa anys, que hi ha senyal vertical i és veritat que hi havia puntualment la tanca oberta i hi havia trànsit de vehicles i hem vist la instal·lació també d'algunes càmeres que no teníem coneixement com a mínim. En aquest sentit, l'altre ja va sortir en el ple, sembla ser que no estan homologades encara i per tant no estan sancionant. Què són aquestes càmeres, quina és la intenció i també quina és la percepció des del punt de vista de la seguretat ciutadana el fet doncs, que puntualment si la tanca està oberta, que la gent passi per un vial on està prohibit.
Bueno, des del punt de vista de la seguretat ciutadana no ho sé, el que sí que o sigui, per què posarem una càmera allà? Doncs perquè hi ha una sentència judicial que ens diu, com tu molt bé acabes d'explicar, que per allà no poden circular vehicles excepte tres vehicles puntuals. Val. I posar una tanca, que va ser l'opció més ràpida i més àgil que vam trobar, és raonable, però és poc sostenible tenir una persona allà que hagi de controlar l'accés. No, crec que no és raonable. I per tant, la instal·lació de càmeres és la tecnologia que ens permet doncs, que aquell vehicle que decideixi diguéssim pels seus mateixos, doncs passar igualment, doncs rebrà una multeta, però això és evidentment. Per què no estan encara? Doncs perquè aquest tipus de càmeres que estan posades a via pública necessiten una homologació del comitè, no sé exactament quin és el comitè del Departament d'Interior que homologa les càmeres que estan a via pública i que per tant diguéssim, han de tenir uns criteris de protecció de dades, etcètera, etcètera. No han arribat a temps, no sabem quan arribaran, és una cosa, insisteixo, que fa el Conselleria d'Interior i, per tant, no depèn de casa nostra, estan a la cua, i en el moment que arribin, doncs decidirem. En el moment que arribin i que les posem en funcionament, quan haguem acreditat que funcionen correctament, això serà així, si doncs, amb tota probabilitat, bueno, ja et diria, l'estiu vinent segur que ja funcionen correctament i que per tant la persona o bueno, les persones que estan allà obrint i tancant la tanca doncs podrem prescindir d'elles i utilitzar-les per un altre motiu.
Queda clar, en tot cas, doncs això, recordar que efectivament que continua prohibit el pas encara que es pugui tenir la tanca oberta i que per tant
la gent del Prat ho sap això
de que passi la policia, doncs poden multar. Sí que hem vist un altre punt, no diria problemàtic, però que té a veure, que crec que val la pena comentar-ho, perquè hi ha molt de trànsit de bicicletes i de vianants per la carretera, que és a la rotonda entre el cementiri i la carretera de la Bunyola, per on estan els sorts lúdics, que efectivament a la tornada es talla la circulació i alguns vehicles, tampoc vull dir que molts, que no ho controlen. No sé si tenen constància d'això.
Jo diria que són molt pocs i que per tant no els hi podem donar la consideració de superproblema de conflicte, però sí, és veritat, encara passa això.
Molt bé, tindrem oportunitat de parlar més endavant perquè justament ahir es va celebrar la Junta Local de Seguretat, però sí que...
La segona
després de... Efectivament, això va ser perquè es celebrava el mateix dia de la gran apagada elèctrica, finalment es va poder celebrar sense incidències. Valorarem amb més calma segurament les dades, però un primer titular, quina percepció va tenir, en quin punt es troba la ciutat en aquest sentit?
Doncs podem continuar dient que tenim una ciutat segura, que la col·laboració amb la policia local i els Mossos d'Esquadra s'ha fet encara més estreta. Per tant, aquí un agraïment en els dos cossos, tant a la policia com a Mossos. Hi ha més efectius i, per tant, la percepció de seguretat i les dades, les dues coses, que no és exactament el mateix la seguretat que la percepció de seguretat, crec que podem estar molt contents. Hi ha una dada que jo vull posar molt, molt, molt en valor, i és que hem tingut zero accidents de trànsit amb resultat de mort, i això sempre és una molt bona notícia, i que jo vaig demanar especialment a, doncs, en aquests dos cossos, que són els que tenen més presència ciutadana en el nucli urbà, especialment policia local, però també Mossos d'Esquadra, que posem entre els objectius de l'any 25, que posem molt d'atenció al que és la concentració ciutadana en alguns punts, que tot i que encara, que, tot i que no es registren conflictes importants, sí que hi ha per part del veïnat, doncs, la sensació de que potser se'ns està descontrolant una miqueta, i per tant ja fa unes setmanes que estem bueno, que hi ha dispositius i dispositius conjunts, sobretot al voltant de Plaça Catalunya, de Gallart i Moners, alguns punts de l'Avinguda Verge a Montserrat. Bé, per tant, el que estem demanant és que crec que és molt positiu per la sensació de la seguretat dels veïns i veïnes la presència dels nostres cossos de seguretat, i així ho avalen les dades del 24, i així ho hem de seguir reclamant pel 25.
Doncs ho intentarem analitzar amb més profunditat, i segurament el pròxim mes tindrem oportunitat de parlar-ne. Que sí que podem parlar en un altre ordre de temes és que aquesta setmana vostè ha tingut una reunió institucional amb el director de Rodalies, el senyor Antonio Carmona, de fet antic cap de comunicació.
També... Bueno, el director de Relacions Institucionals de Rodalies.
Director de Relacions Institucionals, estimat també, de fet, pels companys de la premsa. Quin balanç en fa també d'aquesta trobada?
Doncs una mica agradols, honestament, eh? Jo vaig agrair molt tant a l'Antonio com a la seva companya que vinguessin. Els hi vam demanar amb una miqueta d'urgència una trobada, perquè ens preocupa moltíssim la manca d'informació que tenim respecte de les obres de manteniment de l'estació, tant pel que fa als ascensors com pel que fa a les escales. I els hi vam reclamar informació, se'ls hi va, sabeu també que el tinent d'alcalde de mobilitat va fer una carta fa uns mesos reclamant, doncs, informació i reclamant feina, que cosa que no ha arribat, i els vam demanar que vinguessin a facilitar aquesta informació, facilitar-nos la calendarització d'aquestes obres, donar-nos una miqueta d'explicacions de, ostres, han portat unes casetes d'obra, diguéssim, uns contenidors d'obra, però allà habitualment no hi veiem ningú. Ens diuen que les obres ja han començat, però tots hi heu anat a l'estació i veieu que hi ha una escala que ja l'han tret, però allà no hi veiem massa moviment, i a mi això honestament m'incomoda molt, perquè no vull haver de dir constantment als veïns i veïnes que ens ho pregunten, doncs ho preguntem i no ens diuen res, ho preguntem i no ens diuen res, i per tant, doncs, els vam fer venir perquè ens donessin una miqueta més d'informació. I van venir amb les mans buides, van venir sense facilitar-nos aquesta informació, van venir amb molt bones intencions, per això evidentment no puc més que agrair a l'Antonio Carmona que accedís a la nostra petició, però continuem sense tenir cap concreció de com començaran aquestes obres, de quin serà el calendari d'aquestes obres, que ens diuen que ja han començat i que acabaran el tercer trimestre d'aquest any, i per tant estarem amb tota probabilitat com a mínim fins al desembre sense això. I per tant, jo evidentment les escales mecàniques són molt importants, però vaig encarregar-me que s'enduguessin el missatge de que més important que les escales és el funcionament correcte i sense intermitències dels ascensors, que és l'element que fa realment accessible la nostra estació. Per tant, els hi vaig traslladar una miqueta aquesta... No és un neguit, és que no és un neguit, és una situació... A mi em sembla que aquesta estació és un desastre. Ara en parlem molt de l'accessibilitat, però no ens oblidem. No es pot estar en aquella estació quan passa en un tren d'alta velocitat, no s'hi pot estar quan plou, perquè allò és un... Bueno, és un desastre. Aquella estació és un desastre. Jo estic intentant ser molt elegant, però totes hi hem anat, totes les persones que l'han de fer servir cada dia per treballar, per estudiar, per anar a Barcelona, per l'oci, no mereixen una estació de Rodalies com la que tenim al Prat. Aquesta és la veritat. I per tant, doncs, seguirem reclamant, i si ho hem de fer cada setmana, ho farem cada setmana, i per tant jo faré tot el que estigui a les meves mans perquè se'n facin conscients.
I confia que puguin tenir una resposta positiva en aquest sentit, un cop arreglades com a mínim i fetes les actuacions a final d'any?
Si es vol, es pot. si es vol, es pot. I més en una estació, jo no dubto que hi hagi estacions, altres estacions a Catalunya que tinguin una situació similar, no ho poso en dubte. El que sí que poso en dubte és que una estació d'una ciutat de 65.000 habitants, que és també una estació intermodal i que, per tant, hi ha molts viatgers, no només del Prat, sinó de la resta de Catalunya, que baixen al Prat o que venen al Prat o del Prat per agafar altres mètodes de transport i anar fins a Barcelona o anar fins a l'aeroport, voldria pensar que tothom és conscient de la importància estratègica que té que l'estació de Rodalies del Prat tingui un cert posicionament i tingui una certa urgència, perquè venim de molts anys on la nostra infraestructura de cap manera té un nivell de manteniment acceptable.
De fet, vostè va recordar també una reivindicació també històrica, que és que aturin tots els trens al Prat, que no sé si s'entén també actualment, sé que és difícil la complexitat tècnica, però al final Viladecans ara també atura, vostè ho va recordar, no sé si ho veu viable.
Viable ho és, el que passa és que la qüestió de les freqüències, afegir una parada modifica totes les freqüències. El que sí que ens van informar és que arrel de les obres que s'estan fent a la infraestructura a molts punts de Catalunya, s'haurà de fer un replantejament de les línies. Recordem també que la R2 Sud també passa per casa nostra i alguns trens no tenen parada a Viladecans i aquí sí. Per tant, aquesta, honestament, és una reivindicació que mantenim sobre la taula, però per mi és molt més urgent l'altra.
Falten 5 minuts de programa. Acabem amb un tema també destacat d'aquest cap de setmana, perquè finalment no hi ha hagut festes del carrer Ferran Puig. Diria que per sorpresa, perquè de les declaracions que van fer al Saló de Plens, en principi semblava que hi havia un acord entre l'equip de govern i els comerços, de fet no tan sols amb l'associació, sinó amb comerciants del carrer. Què ha passat? Què va passar? Com ha anat tot plegat perquè finalment el mateix dia del ple per la tarda es comuniqués que finalment no hi hauria festa?
No ho sé, no sé si sóc jo la persona que t'hauria de respondre aquesta pregunta. Sorpresa, sí, jo honestament em vaig quedar molt sorpresa. És a dir, la tarda anterior tant la regidora de Comerç com el tinent d'alcalde de Via Pública van estar reunits, no amb l'associació que també, no? Sinó sobretot amb la resta de comerciants, ho dic perquè hi ha comerciants del carrer que no estan inclosos en aquesta associació, i primer es van aclarir molts punts, perquè jo crec que hi havia comerciants que no tenien la informació actualitzada sobre l'estat de la qüestió. Doncs parlo de les sancions, dels motius de les sancions de la festa de l'any passat, diguéssim, i per què havíem arribat en aquest punt, es van aclarir. Nosaltres vam deixar la porta oberta a seguir-ne parlant, evidentment. Vam no obrir la porta, sinó vam acceptar, i a més crec que és coherent, és normal. L'Ajuntament, quan posa una sanció, no, concretament la que es va imposar l'any passat, va ser per un incompliment d'horari que no vam poder evitar, perquè quan hi havia en una festa com aquella, que s'hi ajunten, no sé, en el moment d'haver de tancar, de pagar la música, diguéssim, hi havia més de 2.000 persones o més de 1.500 persones allà, home, doncs no disposem de tants efectius de policia com per efectivament controlar allò, i per tant doncs s'imposa una sanció que tampoc és res de l'altre món. Ens van demanar poder-la fer en pagaments ajornats, doncs d'acord, no hi ha cap inconvenient, però hi ha una cosa que crec que ningú en la nostra posició, ni en la meva d'alcaldessa, ni tampoc en la del tinent d'alcalde de Via Pública, faria caso omiso. Quan tens un tècnic de protecció civil que et diu que aquell carrer no és apte per una celebració en aquelles condicions, amb un escenari, amb tanta aglomeració de gent, amb unes barres de bar, diguéssim, no és, penjava d'un fil, no. És que tenim un informe de protecció civil que desaconsella la festa en aquell format, en aquell carrer. Jo, honestament, no me la vull jugar, perquè normalment no passa res fins al dia que passa, i per tant quan nosaltres proposàvem que la festa de Ferran Puig es pogués fer de tarda a primera hora de la nit, però que el concert, diguéssim, que es feia posant la cresta, la font de la cresta, anés a un espai adequat, sobretot adequat, primer per no molestar veïns i segon per les condicions de seguretat de les persones que hi van, que és a la plaça Xavi Ruiz, a mi honestament em sembla una proposta raonable, i a més doncs, bueno, diguéssim, aquesta informació és la que es va facilitar allà a la reunió i a tothom qui ens ho ha preguntat, eh? I després doncs va venir el ple, de resultes d'una moció, doncs vam acordar aquesta moció, es va aprovar aquesta moció i al cap d'una hora o un parell d'hores l'associació es despenja dient que no farà la festa. Pues no sé, no sé què dir-te. Jo també sóc la segona sorpresa, segurament, perquè el Quim Bartolomé i la Marina García, que són les persones que estaven allà en primera fila, diguéssim, pues tampoc no van entendre massa cosa.
Veurem com queda, sobretot amb la vocació de mirar cap al futur i
sí, exacte,
i veure
tornem
quina,
a parlar, no? Perquè és una llàstima. Com, jo crec que és una llàstima que no se'n faci.
Què s'haurà de fer com per recuperar efectivament que es pugui produir sense incidències? Doncs aquesta festivitat tenim un minut més i sí que aprofito per recordar, i no sé si felicitar-nos també perquè sé que està molt, molt implicada vostè, no? Que el projecte del barri Sella Paperera, el planejament ha estat guanyador dels premis Esprima Cima 2025, no sé si ho dic bé, sí. Diria que sí. No sé, alcaldessa, què t'ha de dir?
Doncs enhorabona a tothom. Sí, jo, bueno, crec que quan reps un guardó a nivell espanyol, per part dels, bueno, dels promotors, perquè Esprima són això, són els promotors, no és una cosa pública, és de l'àmbit privat, i de l'àmbit privat a Espanya, i et donen un premi pel millor planejament d'Espanya, home, doncs a mi em fa créixer un parell de centímetres, a mi i a tot l'equip, em va tocar a mi anar a recollir el premi i ho vaig fer molt de gust, però evidentment doncs és una feina molt, molt, molt col·lectiva, comptant també amb l'associació dels promotors, l'associació de propietaris del sector, els serveis tècnics, molts serveis tècnics, i on és un altre pas per demostrar-nos que aquest serà un barri que valdrà molt la pena.
Doncs segur que tindrem oportunitat de seguir parlant. Gràcies, com sempre, alcaldessa, Alba Bou Jordà.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
I gràcies també a vostès per seguir-nos. Fins a la pròxima. Gràcies.
Tota la música per a tu.
Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui canta el dimoni. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui canta l'infern. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui li canta la màgia. It's a kind of magic. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui li canta els diners. Money. A la música del segle passat s'obre una porta perquè tothom canti el que vulgui.